Jo que el Kepka, que és un tio que diu les coses com les pensa, que li dona igual, reconeixerà que el diumenge aquest, que és preciós el que ens espera, dirà, ho trobo a faltar, tornejos així, aquesta tensió, competir així, que això el Leaf no ho té. I aquí Augusta ho està tenint i jo crec que ho troba a faltar.
Què ha passat, Molló?
Hi ha hagut, de fet, doble bogey. Sí, sí, doble bogey de Hoffland en el forat...
Par 3.
En el par 3, sí, sí, per tant...
O sigui, és el forat 4.
El 6.
El 6, forat 6, vull dir. I, per tant, Hoffland menys 6. Queda ara 4 cops dels líders i Woodland també fa bogey. Per tant, això ara s'ha aclarit. Ram Kepka menys 10, Hoffland, Woodland, Henley menys 6. De fet... Per darrere també venen, per tant, mira, Kenley, que ara fa menys 5, i també té opció de Verdi per col·locar-se amb menys 6, Jordan Spieth.
S'acordeix una mica el panorama, sí. Per Ram i per Kepka, sí. Deies, Luis, perdona.
No dic que l'he engafat, però no el descartem encara.
Sí, és un jugador molt jove. Va sortir en el partit estel·lar en l'últim Open britànic, amb Rory, i li va costar també molt en els pads. Bé, sempre es diu, no?, partit estel·lar d'un primer major, que estàs com una mica més nerviós i tot això, i ha desaprofitat un parell de pats per apropar-se a Ram i Kepka, i home, jo... A veure, és un jugador, com diu el Luis, superagressiu, supertalentós, i si agafa la ratxa, vull dir, és un golfista que arrisca moltíssim, però quatre cops aquestes alçades d'un major clar, és que no només ha de fallar un, han de fallar els dos, no? I aquest és el problema, no? Si hi hagués només un a dalt, podries dir, sí, però a mi se'm fa complicat ara mateix que això no sigui un duel Ram-Kepka.
És una jornada, abans ho deia, de 30 forats pràcticament, sí, sí. Tant per Kepka com per Ram, més enllà del desgast físic, sobretot de l'esgast mental, poquí, de tots dos, que són 30 forats de màxima pressió, de màxima tensió.
Home, digue-m'ho a mi, que faig més de 10 forats i ja no...
Ja no l'atonets, ja no? Oh, però, és que clar, vull dir, no estan lluitant per guanyar el torneig d'Arbúcies, amb tot el respecte,
Però...
Estàs una jaqueta verda, t'està esperant,
Però també et dic que si estan jugant al Masters amb sent primer i segon a la darrera jornada, és perquè tenen una fortalesa mental que els ho permet. I crec que Bruce Kopke és un jugador mentalment prou fred, tinc la sensació, i John Ram és diferent, és més de sang calenta, però és un jugador també molt agressiu i molt guanyador. Són dos jugadors guanyadors, sobretot. A mi Ram m'agrada molt perquè també salven molt les distàncies, A mi em recorda una mica la forma, l'energia que té de pagar la bola i el seu caràcter, em recorda una mica Severiano. I tots dos són... És a dir, no crec que la tensió d'estar competint, és evident que hi ha un desgast, però no penso que cap dels dos s'enfonsi des d'aquest punt de vista, que es poden ensorrar. El que li passava a Mickelson quan els primers anys, que era un jugador molt talentós, però que el green era un desastre, això no veig que els hi pugui passar cap dels dos per motius mentals.
I el Masters, si a un golfista, Luis, li deixes triar només un gran slam, un major, creus que triaria el Masters o això va per barris? Depèn de qui.
Bueno, si traiem de l'equació els americans, que tenen el seu Open, això, jo crec que a Europa la majoria diria a l'Obert britànic, perquè és com on es va inventar el golf, són uns camps molt particulars que només estan allà, però el Masters està allà. Jo personalment, per exemple, per mi és el Masters, perquè sempre es juga al mateix camp, coneixes ja el camp, coses d'aquestes, però clar, l'Obert britànic està molt a prop i són com els dos grans tornejos del Gran Slam.
Tu puguis, si no vols guanyar un...
Jo estic amb el Luis. Jo,
el Briti, el Masters, perdó.
El colorido, la lletra, el número 1 vermell quan és sota part i en negre quan és sobre part, l'estètica del torneig sempre és la mateixa, el fet que el desenyar sigui un diumenge a la nit, que per mi té un encant especial. Sí que és veritat que l'Open britànic, el The Open, té la gràcia que des de la televisió tu pots, durant 4 dies, posar tot el torneig, perquè te'l fan des de les 8 del matí pel Canal Golf fins al final. I m'agrada seguir-ho, sobretot, quan és a Sant Andrews. Quan és a altres camps, ja ho miro més de reull. Quan és a Sant Andrews,
que estanya
a
Liverpool.
Sí que m'agrada. Bueno, el Liverpool és el darrer Open que va jugar al Gran Seve, i per tant pot ser interessant, perquè és un camp molt estret i complicat. però ja a mi m'agrada veure quan juguen a, quan juguen a l'Alcors de Sant Andreu.
Tu has jugat a Sant Andreu, pot ser no, o no? Ah, no? Ah,
he jugat
pensava,
a l'Alcors, he jugat a Sant Andreu, però no, no a l'Alcors.
No en juguen no a...
He jugat a dos o tres camps al voltant, que tela, eh? Que segurament algun és més difícil. Però a l'Alcors no, perquè necessites reservar molt de temps... A part d'un requisit de hàndicap que em sembla que no compleixo, o sigui, no.
Però bueno, proper, eh?
Sí, un desig. Abans que Déu em cridi a la seva presència, pues, jugar a l'Alcors estaria bé.
De Coco, i pel que deia també a l'Alejandro de la inactivitat de Koepka, veus algú per davant de l'altre, entre Ram i Koepka, Luis, o no?
No, jo crec que són, com ha dit el Poqui, dos jugadors molt forts físicament, i mentalment encara més. Llavors, el dels 30 forats, tot i que Augusta és un camp amb moltíssima pujada i baixada i molt exigent, no crec que sigui cap factor. I jo crec que mentalment el més difícil és que han jugat a les 8 del matí amb gorro, una mica de fred, el camp molt, molt llarg perquè estava encara mullat, i ara estan jugant per la tarda màniga curta, el camp una mica més dur, i això canvies els cops totalment, has d'enfocar cada forat diferent, i això mentalment, el que passa que, clar, som professionals, som els millors del món, i ho saben fer, però realment és un torneig molt exigent, està sent.
Ah, mira, ara que deies això de la pluja també d'aquests dies i dels canvis de temps, en el món del golf, Luis, qui decideix quan es para? És a dir, els jugadors tenen molt pes o no tenen pes? És tota una decisió que ve de fora dels jugadors? Qui decideix que aquella jornada se suspèn i que fins l'endemà no es torna a jugar per les males condicions meteorològiques?
No, en aquest cas és l'organització. Hi ha dos motius. Un, si hi ha rajos o tormenta elèctrica a prop, es para automàticament per perill absolutament, que et pot caure un rajo al pal i et mata. I després és com estigui el camp. Ayer ja, quan jo vaig veure 10 minuts abans de que suspenessin, ja vaig veure el Koepka esperant perquè estaven passant el rodillo per secar un green, i vas dir això ja s'acaba perquè s'està inundant. Llavors és que es pugui jugar. Bàsicament és que tu pateixis i la boda rodi i que no hi hagi xarcos i que hi ha això. Però és l'organització la que decideixen normalment amb bon criteri.
Què està passant, Molló?
Doncs que en el forat 6, on Hoffland ha fet doble bogey, té problemes Koepka i, de fet, ha estat a punt de salvar el par, tot i que tenia un pat llarguíssim, i farà bogey Koepka. Per tant, menys 9 Koepka, ha de fer un pat d'un metre, un palet més John Ram, també pel par, per tant, no el té assegurat, però sí...
S'ha quedat curt
Ram, però ha anat molt llarg Koepka, ho ha pagat amb el bogey. Si converteix aquest pat John Ram, serà ja líder en solitari del Masters. Per mi hi ha un altre element, perquè és un duel directe i a més estan compartint partit Koepka i Ram, i és aquest fet, no?, de veure tu in situ com el teu rival, en aquest cas John Ram, et passa i tu a poc a poc vas baixant. Jo crec que això també pot influir, eh?
Això s'acabarà cap a quarts d'una, més o menys, si no la cosa més o menys va com hauria d'anar, segurament, en horari tu diràs, cap a quarts d'una de la matinada tindrem guanyador d'aquest Masters d'Augusta, amb Ram podent ara embocar i situar-se líder, ara sí, en solitari, sí, un metre ben bé aquí, fins al forat, més d'un metre, sí. Puc aquí, més d'un metre,
ai,
cap a dins.
Home, dentro. Ram té una virtut, i és algo tan simple... que és quan l'enxufa, l'enxufa. És a dir, més enllà de que si el swing és cap aquí, cap allà, si juga el draw, el fade, és que el tio quan enxufa, desenxufa.
Doncs ara ho ha fet. Menys 10, Ram, menys 9, Koepka, un de diferència pel de Barrica. Ara, bueno, és el de Barrica, encara que faci 10 anys que viu als Estats Units, i sempre serà el de Barrica. Que...
Una cosa porta l'escut de l'Atlètic.
I que porta l'escut de l'Atlètic, que això fa que Puquí, molt més que Sergio García, animi
a John Ram. Tots sabem de quin equip és. El gran Severiano era del Barcelona.
Sí.
Recordem-ho.
Sí, sí, sí.
Ahir va estar a Wembley.
I va estar a Wembley, correcte, a la llotja, sí senyor.
Mira, avui, com dèiem, seria el seu aniversari, i ahir va fer anys del segon Masters d'Augusta que va guanyar Severiano Ballesteros.
Només un comentari. El primer entrenador de John Ram és Eduardo Celles, també basc. L'hem trucat aquesta tarda a la redacció de RAC1 per veure si a la nit ens volia atendre, en cas que guanyés John Ram. I diu... no es que os pueda atenderlos, que me vais a tener que llamar porque va a ganar. Per tant, el seu primer entrenador estava convençut que Jon Rahm avui guanyaria el seu primer Masters.
Ahí està.
Doncs de moment és el líder, amb un cop d'avantatge sobre Kepka, encara però queda més de mig recorregut d'aquest últim recorregut d'Augusta.
Dos terços queden, perdó.
Dos terços del recorregut. Lluís Buxeras, acabar-ho de gaudir. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una estona.
De res, ha sigut un plaer i no vull posar agua al vi, però això de quarts d'una no ho veig clar,
ah, no?
Eh?
Perdó.
No, home, amb el peron que hi ha hagut al 2,
ja, més
estan
la una,
encara
eh?
A la sortida del 7 i són les 10, porten una hora i mitja, o sigui, jo crec que anirà una mica més tard.
Cap problema, l'Aguilar, vull dir, allarga el t'ho diràs fins a l'hora que faci falsa. Vull dir, no quadra mai, vull dir que tampoc avui no serà el dia. Vull dir que per això no serà. Lluís, moltíssimes gràcies, llegim a La Vanguardia.
De res, una abraçada a tothom.
Joan, acabar-ho de gaudir. Moltes
adeu,
gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
Adéu. Sortint Rahm en el setè forat per ell, un par 4. Veurem com li va el golfista basc, ara és el líder d'aquest Masters d'Augusta. A primera, com tenim el Rayo Atlètic de Madrid?
Doncs Albert, continuem el 0-2 a favor de l'Atlètic de Madrid. 10 de la segona meitat, de moment situació relativament controlada pas del Xolo Simeone.
I s'ha acabat el partit del Baxi Manresa a Vitòria.
Sí, amb derrota. Bascònia 107, Baxi Manresa 92. Això vol dir, per una banda, que el Baxi Manresa queda amb una victòria més l'average sobre el descens, que el marca el Betis, i que el Bascònia és líder en solitari de la l'ACB amb una victòria més que Barça i Madrid.
Hola, Pol Prats, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem una última actualització al Superesports. Per on la vols començar?
Doncs un altre cop amb el trànsit i un altre cop a l'AP7. Ara mateix hi ha gairebé 60 quilòmetres acumulats en diversos trams. És la xifra més alta des que ha començat l'operació tornada aquest migdia. Repassem les incidències més destacades. A Fogars de la Selva ja fa més d'una hora que s'ha reobert el carril que hi havia tallat per un accident, però es mantenen 10 quilòmetres i mig de retencions des de Maçanet de la Selva. Per esquivar aquesta retenció, sentit Barcelona, una ruta alternativa que podeu agafar és la C32. Encara a l'AP7, sentit Barcelona, 9 quilòmetres de cua entre Llinars i la Roca del Vallès i 6 entre Sant Jaume dels Domenys i el Vendrell. Sentit Girona, 13 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida i sentit Tarragona, 7 quilòmetres a l'Ametlla de Mar. Aquestes són, com dèiem, les més destacades, però també hi ha altres punts de l'AP7 que estan congestionats. Segons les últimes dades de trànsit, avui han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 187.000 cotxes. Són gairebé una tercera part dels 600.000 que hi ha previstos fins demà a la nit. Més coses. L'alcalde de Marsella, Benoît Payan, refreda la possibilitat de trobar supervivents a l'edifici que s'ha esfondrat aquest dissabte a la ciutat. Encara hi ha 8 persones desaparegudes sota la runa. Payan ho ha dit a la televisió local BFM.
On continua la recerca?
La recerca segueix. L'esperança de trobar supervivents és petita, però existeix, és allà. I això és el que m'interessa. Estem treballant el més ràpid possible per intentar trobar les persones que segueixen sota la runa. Serà dur, però hem treballat tota la nit, tot el dia, i seguim lluitant.
Tota la nit, i és per això que ens batrà.
L'edifici s'ha ensorrat aquesta matinada després d'una explosió, a part dels 8 desapareguts, i a 6 ferits i 200 persones desallotjades. I demà passarà a disposició judicial el jove detingut per matar un home a trets a Canovelles, al Vallès Oriental. Ho farà a Múrcia, on avui l'ha detingut la policia espanyola. Aquesta nit la passarà a la Garjola i demà, un cop hagi comparegut, la previsió és que el jutjat murcià s'inhibeixi i el cas passi a mans del jutjat de Granollers. El crim va passar ahir al camp de tir de Canovelles.
Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
13 minuts passen de les 10.
Superesports amb Xavi Puig.
Avui s'ha tancat el MIC amb les últimes 4 finals a Palamós, aquest torneig de referència del futbol base a les comarques gironines al cap de... per Setmana Santa. A la final sub-14 ha guanyat l'Atlètic de Madrid a la tanda de penals després de l'empat a 0 contra el Barça. El Madrid ha golejat 6-0 el Girona a la final sub-12. El Barça ha guanyat els penals, la final sub-16 després d'empat a 0 contra l'Espanyol. I la final sub-19 ha acabat amb victòria del Barça per la mínima contra el Lloret. Barça 1, Lloret 0, el Lloret que s'ha plantat en aquesta final en categoria juvenil, un Lloret que entrena la Mos Gasca. Hola, Mos, bona nit.
Hola, bona nit.
I ja no era bona, no?, perquè jo crec que el mic que heu fet és per felicitar-vos. No sé quin balanç en fas.
Ah, sí, la veritat és que abans de començar ho havíem parlat, que per nosaltres arribar on hem arribat ja era ser campions. Sí, molt contents.
Què li ha faltat per poquet, eh? No, no encara aixequeu fins i tot la copa, no? Avui a Palamós.
Sí, avui sabíem que era molt difícil, també pel contrari, per l'estadi, perquè veníem de molta càrrega. Bueno, potser ens ha faltat les dues que hem tingut, que tenir l'encert o la sort de posar-la dintre i que ells no haguessin fet la que han fet, no? Però bueno, ja sabíem que era molt complicat i que ells ens han dominat, han tingut més ocasions i al final han sigut justos vencedors.
Parlem molt del Mic i amb raó, cada Setmana Santa, pel jugador, pels que tu entrenes cada setmana, què suposa el Mic en una temporada?
Bueno, al final és algo diferent, algo que trenca la rutina, que venen gent de fora, clubs amb bueno, grans canteres, no?, d'Espanya i del món, i que fa il·lusió, és una motivació diferent.
És una motivació i pot ser una mica despistar-se de la Lliga o no? No té per què una cosa amb l'altra.
Jo crec que no. Jo crec que en el nostre cas, almenys, tot el contrari, que ens anirà molt bé per tornar a agafar confiança i fer una apretada final a la Lliga.
Ara t'ho anava a dir, perquè estava en una mala ratxa com a mínim de resultats, no?, a la Lliga, i aquest Mic, com dius, pot servir allò de punt d'inflexió de tornar-hi fort en el que queda.
Totalment, totalment. Mira que quan ens acostàvem fa un mes i mig, dos, parlàvem de que, ostres, no ens anirà bé, potser, per la càrrega, per les possibles lesions, però venint dels quatre partits que venim sense guanyar, doncs, i veient el Mic que hem fet, possiblement sí que ens hagi anat bé.
Sou a preferent de juvenil, clar, guanyar la categoria vol dir pujar a Lliga Nacional. Això pel Lloret és un èxit que com hem de situar, com hem de catalogar, si això acaba produint-se a Mos?
Home, és algo que la pretemporada era impensable. O sigui, nosaltres, ja ho he explicat alguna vegada, quan parlem amb els jugadors per renovar els que havíem de renovar i per intentar incorporar els nous fitxatges, en cap moment surt el tema de ascens, en cap moment. És un tema que intentarem competir, que la proposta quina serà, la idea, tal, qual, però i que mirarem de salvar la categoria. Aquest era l'objectiu, però a poc a poc, bueno, vas trobant en allà, vas veient que vas guanyant, vas veient que hi ha bon equip, i bueno, ara sí que, evidentment, és l'objectiu.
En quin moment canvia el discurs? Fins i tot a dins, no?, de dir, home, ara ja no enredarem ningú, no?, de que hem de mantenir la categoria. Hi ha un punt clar de la temporada que dius, ara fins i tot internament també el discurs ha de canviar.
Mira, internament, per ser-te sincer, va canviar, crec que jornada 6 o jornada 7, quan anem al camp del Fornells, que, bueno, era també un dels candidats a l'ascens. Guanyem 0-3 i a més va ser el sent força superiors aquell dia, llavors a casa ens van guanyar la segona volta, però aquell dia vam ser força superiors, tinguent el control, dominant i 0-3, i allà vam dir, ui, aquí passa alguna cosa, perquè no només és que hem guanyat, sinó és com ho hem fet, i allà sí que era al principi encara per canviar l'objectiu, però bueno, de la manera que ho vam fer ens vam donar compte tots, els jugadors i nosaltres, de que podria ser.
A veure si acaba passant un punt més que el Fornells ara mateix en aquesta classificació. Parlàvem del Mic com a entrenador, però tu també el vas jugar com a jugador, el Mic, no, Amós?
Sí, el vaig fer forces anys. Imagino que vosaltres us referiu a l'any que jugo contra Brasil de Neymar i Coutinho.
Ah, no està malament, però... Neymar i Coutinho, no està malament.
Sí, aquell any, tot i que nosaltres en aquell moment no ho sabíem, no els coneixíem, a nosaltres ens van semblar tots molt bons, o sigui, jo no tinc el record de que un tal Neymar va fer virgueries, que m'imagino que les hauria fer, sinó de que tots eren molt bons i
en quina ja categoria, això, Mos?
Era juvenil, érem juvenils. Juvenils, un partit amb el Gironès Sàbat, quan jo estava al Gironès Sàbat, a Santa Coloma de Farners, crec que eren vuitens de final.
I per tant, tu, vaja, era el Brasil, no eren Neymar i Coutinho encara i nou més, sinó que eren el Brasil.
Sí, després amb el temps, bueno, t'enteres, amb el temps t'enteres que en aquell equip hi estaven ells dos i dius, joder.
Hi ha alguna fotografia d'aquell partit o no? Que dius, mira, jo estic aquí amb Neymar, jo no sabia que ho eren, però estic aquí amb Neymar i Coutinho.
No, ja m'agradaria, però no les tinc, no.
Vas entrenar l'Álvaro Rodríguez, aquest sí que ha debutat ja amb el primer equip del Madrid i l'hem vist ja al Palamosí debutant aquesta temporada amb Ancelotti.
Sí, Sí, no fa gaire vam fer una entrevista al diari de Girona per aquest tema, perquè la veritat és que tenim és un noi molt maco, molt humil, molt treballador, ja des de que era un nen, i hem seguit tinguent contacte, i bueno, sovint parlem, i sí.
Gol en té, sembla, eh? Per les estones que l'hem vist al primer equip del Madrid, les poquetes estones que ha tingut, cada dia ha anat deixant detallets.
Sí, té molt de gol, té molta qualitat, últim passe, desequilibri, és molt treballador i bueno, el seu humil, i té aquesta predisposició a seguir millorant i aprendre. No sé, jo espero que li vagi molt bé, i crec que li anirà molt bé.
I tu et veus guanyant la vida com a entrenador, Amós?
Bueno, sabem que és molt complicat, és molt difícil, a mi m'encantaria, evidentment, és bueno, la meva passió i la meva il·lusió, però bueno, sabem que és un món complicat.
Un sotscampionat al MIC se celebra d'alguna manera? O s'han anat a dinar tots plegats, o com se celebra?
El club s'ha enrotllat i ens paga un sopar. El club s'ha enrotllat i ens paga un sopar. Ja abans del partit ja ens va dir que estiguéssim tranquils, que ja teníem el sopar, i nosaltres ja abans de començar ja estàvem de festa.
Per tant, ja el teníeu assegurat, eh? Féssiu el que féssiu, i mira, aquest 1-0 final contra el Barça, derrota per la mínima. Amós Gasca, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que acabi bé la temporada. A veure si veiem l'any que ve el Lloret a la Lliga Nacional Juvenil. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'entrenador del Lloret, finalista juvenil, avui en aquesta última jornada del MIC, amb les finals a Palamós, on, si no, una temporada més, les de diumenge, les quatre últimes finals a Palamós. Com tenim el Màsters d'Augusta, Mollom?
Doncs ha tingut un pat per Verdi John Ram, no l'ha embocat, ha fet el par en el forat 7, i ara també pot fer el par Kepka. Per tant, tot quedarà igual. Ram menys 10, Kepka menys 9, si emboca aquest pat, que ho fa. Per tant, continua de moment sent cosa de dos, perquè els tercers estan a quatre cops de John Ramson, Spieth, Canley i Hoffland.
Encara fa una mica més de baixada el partit per l'Atlético Vallecas, Albert.
Sí, que guanya 0-2, queden 25 minuts pel final, i a més a més el Rayo es queda amb 10, expulsió d'Allegent, era l'últim home, ha fet una falta sobre Morata. Inicialment de Burgos Bengoetxea li ha ensenyat la groga, des del bar li han dit: mira tu, que potser és vermella. S'ho ha estat mirant una estoneta, i al final sí, que sí que era vermella. Per tant, el Rayo es queda amb 10, 0-2, d'aquí a 25 minuts, si no passa res estrany, l'Atlético se situarà a 2 punts del Real Madrid.
A segona no tenim gols, de moment a l'estadi Gran Canària, Las Palmas 0, Oviedo 0. Una pausa i a la tornada pentinem la Champions, que torna la Champions dimarts i dimecres, quarts de final anada, a RAC1.
Superesports amb Xavi Puig.
SEAT Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el SEAT nou o seminou dels teus somnis. I si el teu SEAT necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a SEAT Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta, i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. Superesports amb Xavi Puig.
Quina musiqueta, que tornarem a sentir a partir de dimarts a diversos camps d'Europa amb els quarts de final de la Lliga de Campions. Dimarts, dos partits de quarts d'anada, dimecres, dos més. Dimarts, Manchester City, Bayern de Múnich, Benfica, Inter de Milà. Dimecres, Real Madrid, Chelsea, Milan, Nàpols. Les dues jornades des de dos quarts de nou a la sintonia de RAC1. Hola, Joan Camí, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb el Joan Camí, amb l'Albert Blaya. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
Bona nit.
I amb més gent, evidentment, sí. Com cada jornada de Champions que ens acompanyarà l'antena de RAC1, però havíem d'acabar alguna hora i ho hem limitat de moment aquí al Superesports. Dimarts, Manchester City-Bayern de Múnich, l'eliminatòria estrella, Molló, d'aquesta primera jornada de Lliga de Campions.
Sí, recordo el City, que va arribar a semifinals la temporada passada, va eliminar el Madrid a la pròrroga, la temporada passada va eliminar l'Atlètic de Madrid a quarts, l'equip de Guardiola. De fet, ha arribat a semis les dues últimes temporades, l'equip Citizen, i destacar que 6 de les 7 vegades que ha arribat a quarts de final al Manchester City ha estat en Pep Guardiola. El Bayern ha eliminat a quarts la temporada passada pel Villarreal. L'última vegada que arriba a semis és el 2020, i acaba sent campió, i és la primera vegada a la història que s'enfronten a una eliminatòria doble partit, City i Bayern. Són 6 partits fins ara a la fase de grups, 3 victòries del City, 3 victòries del Bayern, per tant, igualtat absoluta.
I el que no ens esperàvem, Blaya, és que el Bayern tingués nou entrenador en aquesta eliminatòria contra el City.
Sí, totalment. És molt estrany el que va fer el Bayern. És evident que pel que es van sabent setmanes i dies després passava alguna cosa, no?, amb Julian Nagelsmann a nivell intern, de confiança, amb alguns futbolistes també hi va haver problemes, perquè futbolísticament és veritat que el Bayern, la sensació amb l'eliminatòria contra el PSG és que no va acabar de ser tot el dominant que podíem estar acostumats a les darreres temporades, però estaven vius en les tres competicions i, per tant, no tenia massa sentit des d'aquest punt de vista, però al final la decisió d'anar per Tuchel em sembla encertada si el Bayern no volia continuar amb Nagelsmann, perquè estem parlant d'un dels millors entrenadors, per mi, top 3 d'Europa, i crec que l'estiu ja haguessin anat tard perquè segur que hagués estat en algun altre projecte, i per tant, doncs, la redempció d'aquesta final de Champions que han tenit el 2021 amb Tuchel al Chelsea es repetirà ara amb el Bayern. Veurem per qui es decanta aquesta vegada.
Veient Haaland ahir, Haaland als vuitens, és que a mi, Naveira, se'm fa difícil no veure el City passant qualsevol cosa veient aquest animal.
Sí, a veure, Haaland, doncs, és un talent i una força superior, això és evident. També el City, doncs, evidentment necessitarà nodrir-li de bones pilotes. És un equip que ho pot fer, perquè la veritat és que el City juga molt bé, tot i que estigui per darrere de l'Arsenal a la Premier, doncs sabem que l'equip està fent una gran temporada. I bé, doncs, jo realment amb el City no tinc moltes incògnites, o sigui, al final Guardiola sí que és veritat que en un partit gran sempre pot donar-te alguna sorpresa amb l'alineació, però sí que en tinc més amb el Bayern, sincerament, perquè hi ha algunes posicions on Tuchel, que acaba d'arribar, doncs ha de veure què fa i quins jugadors posa. I al final el Bayern, doncs, té aquest dubte de si estarà Choupo-Moting o no, que està lesionat al genoll, a veure quin nou juga. Ahir va ser Gnabry el nou, el partit contra el Friburg. Hem de veure també, doncs, com configura el mig del camp i la zona de mitja punta, si vol jugar amb Müller i amb Musiala junts com va fer ahir, o si s'haurà d'inclinar per un dels dos. Recordem que Musiala, el partit contra el Dortmund, que és tan important perquè el Bayern recuperi el liderat, doncs no va ser titular. O sigui que jo tinc algunes incògnites amb el Bayern.
Clar, no sé si és referència, ara que ho deia el Naveira, pensava jo al partit del Dortmund, no? Que és el partit gran de moment que ha dirigit Tuchel com a entrenador del Bayern. No sé, Camí, si el podem agafar com a referència per al partit de l'Etihad de dimarts.
Són equips diferents, Dortmund i City. De fet, jo... ve de l'eliminació a la Pokal, al Bayern, sí. Que és el gran fracàs. De fet, deien que venia Tuchel per aconseguir el triplet, ja no ho podrà aconseguir, segueix líder a la Bundesliga. Molt d'acord amb el que deia el Jaume, amb aquests dubtes també, perquè hi ha un nou entrenador. Jo pensava en el nou, qui pot ocupar la posició de nou, és el que va jugar en Abri, crec que serà Mané, al final, que és un jugador que no està rendint com s'esperava. Ha anat provant, no està al seu millor nivell, però no deixa de ser un futbolista que coneix el City, que està acostumat a grans cites i que, tot i que no passa pel seu millor rendiment, doncs veurem. Per mi, la gran esperança del Bayern a la primera part de la temporada era Musiala, ara és Coman, però veig el Bayern bastant lluny del seu millor nivell, un equip que pateix en transició, un equip que en defensa no és molt fiable, contra un City que crec que està en un moment de la temporada que ara treguis a qui treguis de l'11 titular, a excepció de Haaland, i fins i tot Haaland en algun moment, els jugadors que entren et rendeixen molt bé, i això és molt difícil d'aconseguir, i més en aquestes alçades de la temporada, i contra un Bayern amb dubtes crec que pot ser determinant.
I sobre això que diu ara el Joan dels dubtes en defensa, em sembla molt esclaridor o molt esclaridora una declaració que va fer Tuchel després de l'eliminació a Copa contra el Friburg, perquè ell critica Musiala perquè ell comet la mà que dona lloc al penal amb el qual el Friburg guanya el partit al minut 92, però també es queixa de que els defensors del Bayern perden dos salts a dins de l'àrea, dos duels que el Friburg guanya i que donen lloc a aquesta tercera o aquest tercer contacte amb la pilota que al seu torn doncs, desemboca en la mà, no? O sigui que realment un Bayern amb alguns dubtes en aquest moment. I bé, doncs el City també, veurem, no? quins jugadors pot escollir Guardiola. Li havíem demanat a la ronda anterior, perquè venia de molts bons partits, doncs a Phil Foden, potser per davant de Marès. El que sembla indiscutible és que Grealish, doncs sí que la banda esquerra l'ocuparà, i bé, doncs bé, haurem de veure com es configura també el City de Guardiola.
En els pronòstics dels vuitens d'aquesta colla que tenim avui, sí. Aquí Molló, Bayern i City eren els quarts, entenc, no?
Bayern i City eren els quarts. El City sí, i el Bayern... Blaia va donar el PSG. Sí. En el cas del City, sí, tothom va donar el City en què passava.
Això Blaia m'ho ha dit Molló, de fer-ho, de dir, anem a treure els pronòstics dels vuitens de final.
Jo només volia resultats definitius.
Jo no ho volia fer, però Molló m'ha insistit molt, Blaia, de fer-ho, i li he dit, doncs si ho vols fer, dic, ho farem.
Mira com has passat la pilota aquí,
Ho farem endavant.
Veus sembla el City, això, eh?
Veus favorit el City o el Bayern, tu, Blaia, en aquesta eliminatòria?
Jo el City. Jo el City, estic amb el que comentava el Joan abans, està en un moment més dolç, un equip espectacular, molt tàcticament pràcticament no tenen cap carència, cap punt feble, i el Bayern, en canvi, sí que té molts jugadors de renom, però no estan en un moment molt fiable. Per tant, jo veig, sí, el City superior.
Dimarts a les 9, aquest City-Bayern, aquestes eliminatòries tornen el dimecres de la setmana següent, el dimecres 19. I dimarts també, que quedarà així una mica empetitit per aquest partidàs, però no deixa de ser un gran partit, jugar el Benfica de camí. Benfica-Inter de Milà.
Sí, és la segona temporada que el Benfica arriba als quarts de final de la Champions. No supera, però, aquesta ronda des de la temporada 89-90, que va eliminar el Dnipro rus als quarts de final. De fet, el Benfica encadena 5 eliminacions en aquest quarts de final. Però és que l'Inter, l'última vegada que va jugar uns quarts de Champions, és la temporada 10-11, eliminat pel Schalke 04 alemany. L'últim cop que va arribar a semifinals és la temporada 2009-2010, eliminant el CSKA de Moscou amb Mourinho, i acaba sent campió. Precedents, 3 vegades s'han enfrontat, eliminatòria de vuitens de Copa de la UEFA 2003-2004, passa l'Inter, i final de la Copa d'Europa del 65. Guanya l'Inter per 1-0 al Benfica. Luis Suárez contra Eusebio en aquella final de l'any 64-65. Òbviament va perdre el Benfica perquè ja hi havia la maledicció de Bela Gutmann, que és de l'any 62. Sí, aquell entrenador que va dir que en 100 anys no guanyaria cap Copa d'Europa al Benfica. De fet, no guanyà cap competició europea.
De moment n'han passat 61 i continua tenint raó. Per al·lusions, Camí, veus el Benfica una mica millor, molt millor que l'Inter?
Sí, tot i que ve de perdre contra el Porto aquest divendres, té una diferència de 7 punts respecte al segon, que és el Porto, en un dels pitjors partits que ha fet el Benfica aquesta temporada, 3 de derrotes en tot el curs, sumant totes les competicions, però arriba potser en el moment més important de la temporada. Més enllà d'això, veient la fiabilitat que ha tingut el Benfica, crec que per un partit doncs no li podem restar mèrits, i crec que ara mateix està molt per sobre de l'Inter, que és un equip que es deixa anar, que de fet que crec que ara mateix està fora de la Lliga de Campions a la Sèrie A, perquè va guanyar la Lazio, la Roma, i està cinquè, diria. Aleshores, vaja, crec que és un equip molt més fet, tot i que Roger Smith ha arribat aquesta temporada amb un bloc molt definit, amb un 11 titular que gairebé mai rota, i amb jugadors amb un estat de forma increïble com és Gonçalo Ramos, i Joao Mario, que sempre el destaquem, però és que porta 17 gols, és que és el màxim golejador del Benfica, Joao Mario, que no ha estat mai un davanter de grans números. No li veig moltes possibilitats a l'Inter, per tant crec que passarà al Benfica.
S'ha refet bé el Benfica, vaja, s'ha refet, o ha continuat bé el Benfica amb la baixa d'Enzo o Blaia a aquest mercat d'hivern?
Sí, una baixa que podia afectar, no?, estructuralment a l'equip, perquè era el futbolista més determinant al mig del camp, el que movia pràcticament tot l'equip, però jo crec que el Benfica ha seguit en aquesta línia. A mi Smith em sembla un dels millors entrenadors de la temporada, és un equip molt coral, que s'ajunta molt al voltant de la pilota, flueix molt a camp contrari, no?, amb jugadors que cauen en carril interior, amb laterals molt llargs. I el que comentàvem de l'Inter, al final és un equip que ja va passar patint moltíssim també a l'anterior ronda, i des del 26 de febrer, que ja fa bastant, només han guanyat un partit en totes les competicions, però és que també arribava malament contra el Porto i al final es van classificar. Per tant, segur que serà un equip competitiu perquè tenen jugadors amb experiència, i potser el Benfica li pot pesar, no?, el trobar-se en aquest escenari, veient que les semifinals són bastant factibles, però jo crec que estic amb el Joan, que el Benfica és per mi favorit també.
Benfica i Inter eren els quarts en els pronòstics de Blaia, Camina, Veira.
Sí, en el cas del Benfica sí, i en el cas de l'Inter també. Sí, també. És que, bé, Blaia i Naveira van fer 6 encerts i Camí 5, de 8 possibles.
Home, no, per això els tenim. Que...
Sí, sí, clar.
És que aquí qualsevol pot comentar la Champions a RAC1. Digue'm, Naveira, que tu veus l'Inter passar, no? També veus els portuguesos.
A veure, jo crec que serà una eliminatòria molt igualada, però a l'Inter li pot jugar molt en contra una cosa que li està passant últimament, i és que els resultats tan dolents que acumula són perquè està tenint un problema de gol increïble. O sigui, tu sabeu els últims partits de l'Inter, especialment els dos més recents, el que va jugar la setmana passada contra la Fiorentina i el que va jugar el divendres contra la Salernitana, l'equip genera, l'equip arriba, l'equip té ocasions molt clares i no marca gol. Jo crec que això és un problema important que està tenint l'Inter ara mateix. Curiosament, en els últims dos partits de Lliga no ha jugat Lautaro a titular, no entenc molt bé per què, i ha jugat Correa, que tampoc crec que hagi fet grans actuacions. I després, doncs, l'Inter té també un problema a la línia defensiva, i és que, evidentment, doncs, tot el que ha passat amb Skriniar, que marxa al Paris Saint-Germain, que al final, doncs, per aquesta situació on ell ha decidit marxar perquè acaba el seu contracte, doncs, l'ha apartat una mica de l'equip, doncs, ha fet que ara el tercer central sigui Darmian, i, evidentment, doncs, la defensa no és el mateix amb Skriniar o amb Darmian. Segur que seria millor amb el jugador eslovac. I, bé, doncs, veurem en quin estat físic està Federico Di Marco, que és un jugador importantíssim en aquest Inter i que acaba de tornar a lesió, ve jugant Gossens als últims partits. Va marcar, per cert, que és una cosa important pel carriler alemany, però bé, jo crec que si Di Marco està una mica bé físicament, jugarà ell en aquest costat esquerre.
Passa que tornant al City, abans ho comentaves, Molló, no sé en quin moment i a quina hora de la tarda o del migdia, Gil Manzano, l'àrbitre del City,
cert.
Del City Bayern de Múnich.
Sí, Gil Manzano xiularà el partit de dimarts.
I, de fet, crec que Martínez Munuera i Munuera Montero, crec que també, sí, els àrbitres de...
Sí, jo crec que és Martínez Munuera, que és el VAR.
No estan els dos? Diria que... No sé què faran.
Deu estar l'equip arbitral, però sí. Martínez Munuera està al VAR.
És a dir, després del gran partit que van fer aquest cap de setmana...
Prat,
sí.
Els Munuera.
Increïble.
Bueno, perquè deu haver-hi un que serà el quart àrbitre, no? Imagino.
Sí.
Un
crec,
principal, un de VAR i l'altre quart.
Exacte.
No?
Sí.
Hernández, al VAR.
Doncs
Martínez Munuera no.
Del City, vaja, és que ja somia...
Sí, Camí, doncs ja somia el Martínez Munuera.
He vist que faran un partit de Champions segur, eh?
Ara repassem les designacions d'aquesta setmana.
És que ho fan també els àrbitres de la Lliga Espanyola, que doncs mira, es posen a la Champions.
Sí, sí, no?
Correcte, és Hernández a la VAR i Martínez Munuera al VAR.
Ah, veus?
Ajudant de VAR, per tant, Hernández.
O sigui, el VAR és Martínez Monuera.
No, Monuera Montero...
Espera, tenia molts aquí.
Sí, a més, és el quart àrbitre.
Quart àrbitre. Monuera Montero, quart àrbitre, Martínez Monuera, VAR i Hernández Hernández ajudant de VAR.
Que posi
a Mateu, també, no? Sí, sí, falta Mateu.
Bueno, Mateu demà, al Camp Nou, que ja tindrem prou. El Barça-Girona, vull dir, no ens vulgueu tan mal. Va, anem al que està esperant la gent. Dimecres, Real Madrid... Chelsea al Santiago Bernabéu.
Sí, és la repetició de l'eliminatòria de quarts de la temporada passada, que es va decidir la pròrroga favorable al Madrid, que va ser campió la temporada passada. Com sabeu, l'últim equip que elimina el Madrid de la Champions és el Chelsea, semifinals de la temporada 20-21. Encadena, això sí, 10 eliminatòries de quarts al Madrid passant a semifinals. El Chelsea és la dotzena vegada que arriba a quarts i ha passat 8 de les 11 anteriors. Precedents. 10 partits, només... Perdó, 7 partits, només una victòria del Madrid. En 7 partits, només una vegada el Madrid ha guanyat el Chelsea. Dues eliminatòries de Champions, fa dues temporades pel Chelsea, la passada pel Madrid, i la final de la Supercopa d'Europa de la temporada 98-99, que guanya el Chelsea. A més, una final de Recopa 70-71, que també guanya el Chelsea.
Dit tot això, Blaia, el Chelsea està tan malament com sembla o no?
El debut de Lampard no va ser positiu, és un equip que a mi l'últim partit que van jugar amb Graham Potter van perdre a casa, però em va agradar el Chelsea, van generar moltes ocasions, van ser molt superiors, però és que tenen un problema de gols. Abans comentava el Naveira, el problema de l'Inter, doncs el del Chelsea, és que Haaland porta més gols a la Lliga que el Chelsea. Jo crec que això és una dada que ens hauria de fer plantejar què han fet amb tants diners aquest estiu i aquest mercat d'hivern, perquè el problema és que ja estan allà i estem parlant d'un equip que amb Lampard van tornar a la defensa de 4, no, jugaven a defensa de 3, amb 3 migcampistes, un 4-3-3, i van tenir molts problemes per gestionar les transicions rivals dels Wolves. Cada pèrdua era un malson per l'equip londinenc, i a mi em costarà creure que el Chelsea pot defensar-se al Santiago Bernabéu, que pot generar segur, perquè té futbolistes de moltíssima qualitat, però les transicions amb Vinícius, si Benzema està entonat, veurem si Ancelotti opta per Rodrigo a la dreta. Veig un equip superior, sobretot, amb molta més confiança, però tot i això tampoc ens podem deixar emportar, jo crec, per la classificació, perquè és evident que el Chelsea no està bé, perquè és probablement una de les millors 8 plantilles d'Europa. Per tant, jo crec que a l'estiu tothom imaginava que aquest Chelsea podia estar on està ara a la Champions, més enllà del nivell que està mostrant, i a doble partit jo crec que és un equip també perillós.
Ara us escolto, Camina Veira, però abans tenim gol a primera.
Gol del Rayo Vallecano, jugant amb 10, però és un golaç de Fran García, el futur jugador del Real Madrid, al lateral, que xuta des de fora l'àrea, molt ajustada al pal. Oblak s'ha llançat, però no l'ha arribat a tocar, no ha pogut refusar. Gol del Rayo, que li posa picant emoció en aquests últims minuts, 85-1-2, guanyant encara l'Atlètic de Madrid amb superioritat numèrica, però hi ha partit.
Camí, Chelsea-Madrid, Madrid-Chelsea per començar el Bernabéu.
No ho veig gens per part del Chelsea en un moment molt dolent de la temporada, a molts punts de distància respecte a la Lliga de Campions, amb un mercat que no té cap mena de sentit, invertint molts diners, ja ho hem comentat moltes vegades, amb aquest canvi de sistema que deia el Blai, el 4-3-3, veurem si recuperen a Kanté, que crec que pot ser una de les esperances o un dels arguments que pot tenir el Chelsea per aquesta eliminatòria, també Mason Mount. Però vaja, és que ara mateix jo crec que és un equip amb molts dubtes. João Félix tampoc acaba d'estar bé. Modric, que es van gastar 100 milions, doncs tampoc acaba de portar el que s'esperava. Un context molt complicat, en una situació complicadíssima, i que sincerament jo crec que els hi fa més nosa que no pas altra cosa contra un rival al Madrid que futbolísticament hi ha moltes coses que se'ns escapen, però que aquest tipus de partits el sap competir molt bé, i més contra equips que arriben en tan mala dinàmica com és el cas del Chelsea.
Mira, m'agafo això perquè anava a dir-te això, Naveira, que donem per fet que el Madrid engegarà l'interruptor de la Champions i que per tant veurem una versió molt millor que la que vam veure per exemple ahir del Madrid contra el Villarreal. Vull dir, això ja ho donem com per descomptat que passarà dimecres al Bernabéu.
Sí, però és que si no l'engeguen, doncs igual guanyen igualment, no? O sigui, al final això, així és com sol funcionar el tema amb el Madrid a la Champions. No sé, a veure, jo si el Chelsea surt viu del Bernabéu, és a dir, si no perd per un avantatge gaire gran, si perd per un gol, jo crec que hi haurà eliminatòria. Jo crec que Stamford Bridge, al final, el Chelsea, tot i els problemes que té, ho competirà, perquè és un equip que a casa, a Europa, no el vols visitar, és un equip difícil d'anar a jugar-hi allà, però jo crec que tant l'Albert com el Joan doncs, han repassat una mica els problemes, no?, que té el Chelsea, i sobretot els dubtes que pot tenir Lampard amb peces que a ell li encantaria tenir, perquè Kanté jo crec que és un jugador que si està bé, doncs t'abarca moltíssim, que només... clar, és que Kanté, tots recordem les semifinals... antològiques que va fer contra el Madrid fa dos anys, o sigui, va fer dos partits increïbles, va ser, de fet, nomenat MVP dels dos partits, i Mason Mount, jo crec que Lampard, si el tingués sa, que ara mateix és dubte per un tema físic, doncs també el voldria posar, però bé, ara mateix no sabem si podran estar, i doncs això són coses que no ajuden a l'hora de poder plantejar un partit tan complicat com és aquest, no? Haver de jugar al Bernabéu. Evidentment, el Madrid, la dificultat afegida que té amb respecte a l'any passat és que no tindrà les tornades a casa de les eliminatòries, i això jo crec que és una qüestió que hem de tenir-la al cap, i ja dic, si el Chelsea arriba viu a la tornada, doncs igual ho pot competir fins al final.
És una eliminatòria pim-pam, eh? Recordem que és de dimecres a dimarts aquesta, i no de dimarts a dimecres com l'altra. Deies, Albert, perdona.
Sí, no, només anava a comentar que una opció interessant que ara parlava el Naveira és, veient el que ha fet el Villarreal aquest cap de setmana, que va jugar amb lo Chelsea, no, migcampista de fals nou, que potser l'opció de Mason Mount també com a quart migcampista podria tenir sentit, perquè el Madrid pateix quan el rival li pren la pilota, quan li posa moltes referències dins, se sol desorganitzar. Veurem si què fa Lampard, però és que és cert que al no tenir aquesta referència ofensiva, doncs home, li està costant molt. Però tot i així jo coincideixo, que si l'eliminatòria està viva, el Chelsea em sembla un equip molt competitiu a un partit, eh? Per tant, compte, perquè estem donant per fet que el Madrid és molt superior, que ho és, però estem parlant d'una gran plantilla de jugadors de molt nivell que en dos partits poden fer molta feina.
Fa Verdi Ram en el seu forat, Molló.
Sí, se situa menys 11 en el forat 8 i farà el per Brooks Koepka, això vol dir menys 11 per Ram, menys 9 per Koepka, i en aquest últim recorregut, a la quarta jornada, ja li ha tret 4 cops en 9 forats, és a dir, la meitat de camp Ram a Koepka, perquè començava amb 2 d'avantatge per Koepka, respecte a Ram, i ara n'hi porta 2 Ram a Koepka. Per tant, això també jo crec que moralment pot pesar, queda molt, però pot pesar en el cap de Koepka.
Va, anem a l'última eliminatòria de quarts, aquest Milan-Nàpols que vam tenir fa pocs dies a la sèrie a l'Scudetto.
Sí, el Milan, que l'última vegada que va arribar als quarts de la Champions va ser la temporada 2011-2012, va caure a quarts de final contra el Barça. L'última vegada que va superar els quarts i va arribar a semis, temporada 2006-2007. Elimina el Bayern i acaba sent campió. El Nàpols ja sabem que és la seva millor Champions. Mai havia arribat als quarts de final. No s'han enfrontat mai a Europa. Aquesta temporada, com deies, fa 15 dies, com aquell qui diu, Nàpols 0, Milan 4. Però la primera volta, Milan 1, Nàpols 2.
Aquest 0-4 de fa 15 dies, Naveira, quin valor li hem de donar pensant en dimecres?
A veure, jo crec que el valor que li hem de donar és que el Milan, al final, aquell dia va canviar doncs, el seu sistema. Venia, doncs, més o menys, des que va tornar a la Champions al febrer, jugant amb tres centrals. L'equip es va reforçar al darrere amb un central més perquè venia d'alguns mals resultats. I bé, doncs, durant aquest mes i mig, dos mesos, ha anat tirant amb els tres centrals, però mentre l'equip s'enfortia en defensa, doncs, a l'atac tenia un problema, que és que Rafael Leão no jugava a una posició que per ell fos còmoda. Llavors, jo crec que això és una qüestió important, que al final, si el Milan pot tenir el millor Leão, doncs és un equip molt més perillós, i jo crec que aquesta és la lectura que s'ha de fer, que al final el Milan, doncs, ara després d'haver tornat a recuperar confiança i de ja no endur-se resultats tan difícils de pair com els que va tenir doncs, a principis de l'any, com aquell 2-5 amb el Sassuolo perdent a casa i altres resultats desagradables, doncs ara que torna Leao a la seva posició i que l'equip ha tornat al seu sistema habitual, doncs bé, jo crec que pot funcionar d'una manera més natural. I jo ho he dit ja moltes vegades, jo crec que les eliminatòries entre dos equips del mateix país a competició europea són una altra història. I evidentment, doncs, jo crec que el Nàpols és favorit, però que el Milan no li posarà gens fàcil a l'equip de Luciano Spalletti, que està a punt de ser campió.
Sí, que no agraden, a més, als equips enfrontar-se a equips de la mateixa Lliga a Europa. Veus algú clarament favorit, Joan, o no?
Sí que veig favorit el Nàpols per la dinàmica que porta i la temporada que està fent, també per com s'estan relacionant els seus millors futbolistes, però també és cert que si un equip li pot fer la guitza, doncs probablement és aquest Milan. Diria que vaja, estic convençut, que el dia del 0-4 Osimhen estava, no estava, no era titular, no estava lesionat. En principi el recuperen per aquest partit. Ha canviat, com deia el Naveira, la defensa de 4. Jo crec que depenen molt de l'estat de forma i confiança d'Abrahim i Leao, que són els dos jugadors més diferencials, juntament amb Giroud a la punta d'atac.
I de Teo Hernández.
I també m'agrada molt Tonali, que darrerament està recuperant la seva millor versió. Clar, crec que el Milan necessita que totes aquestes peces estiguin en un bon moment per poder arribar a competir i fer una bona eliminatòria. En canvi, el Nàpols, doncs jo crec que està lluny d'això, perquè ja fa temps que ho ha aconseguit, els jugadors flueixen, tot i que aquesta derrota contundent contra el Milan, doncs s'han retrobat amb la victòria a la Sèrie A, que la guanyaran, i crec que es poden centrar única i exclusivament en la Lliga de Campions.
Clar, que sigui un enfrontament entre...
Per cert, Xavi, deixes apuntar un detall sobre aquell Napoli-Milan. Aquell partit hi va haver com una vaga d'animació per part dels aficionats del Nàpols. Evidentment no, vull dir, si et foten 4, doncs no serà perquè els aficionats no estiguin animant, però jo crec que això ambientalment, en certa manera, sí que va tenir una influència, perquè el tema és que De Laurentiis va decidir pujar molt les entrades pels següents partits, sabent que tothom vol anar-hi a aquests últims duels del Nàpoli a la Lliga i a la Champions, i bé, doncs hi va haver una protesta contra ell, els ultras van decidir no animar, tot l'estadi doncs pràcticament va estar callat, i bé, doncs és una situació externa que una mica doncs ha fet que el Nàpols, o que potser el seu entorn estigués una mica fora de focus en un moment tan bo.
No, queda puta. No anava a dir que el fet que sigui un duel italià potser sí que li treu una mica de vertigen al Nàpols pel fet de veure's en aquests quarts de final on mai no havia arribat a la Champions, Albert, de dir, va, són quarts de final però no deixa de ser un partit que ens trobem cada 2x3 a la Lliga Italiana.
Sí, també penso que enrareix una mica l'eliminatòria, el que ha passat en aquest últim partit, aquest 0-4, perquè et pot fer dubtar, i al final el Nàpols, jo crec que una de les claus, no, de la seva temporada, més que a nivell col·lectiu, és un equip molt treballat, amb moltes variants, és que té dos futbolistes que estan produint un nivell espectacular, no? La millor temporada d'Oximent des que és futbolista professional, i l'explosió de Baratskelia, que està fent un any increïble, i això jo crec que s'ha de tenir en compte també de fins a quin punt això és sostenible tot l'any, si hi haurà aquesta petita davallada que en aquests moments clau et pot marcar de forma negativa, o si es manté, no? Perquè és que estem parlant d'una temporada absolutament espectacular, i el Milan també té aquest plus d'experiència d'haver vigents campions de la sèrie, i a més és veritat que al final el Nàpols a la Lliga pot descansar, i per tant també es pot encara amb ganes aquesta eliminatòria, però jo crec que el Nàpols té aquest punt de que està vivint una cosa absolutament històrica, conscients que poden tenir un camí més o menys senzill, entre cometes, perquè estan en aquesta banda del quadre cap a una final que seria brutal, i jo veig favorit al Nàpols, tot i que coincideixo amb el que heu comentat, que aquestes eliminatòries d'equips que estan a la mateixa lliga sempre són complicades d'analitzar, perquè poden passar moltes coses i perquè els entrenadors també es coneixen molt més, evidentment.
Doncs ho veurem a partir de dimarts, a 8:45, programa especial de la Champions a jugar a RAC1, dimecres també a RAC1, amb el Madrid-Chelsea, el Milan-Nàpols, dimarts amb aquest City-Bayern i Benfica-Inter de Milà. Albert Blaya, Jaume Naveira, us escoltem entre setmana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Gràcies, una abraçada.
Camí, t'escoltem ara d'aquí una estona, el tu diràs. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
8 i les 11, ho rematarem parlant d'handbol, que tenim un partidàs aquesta setmana a Granollers de competició europea.
Superesports amb Xavi Puig.
Abans s'ha acabat el partit de primera, Vallecas.
Ha guanyat l'Atlètic de Madrid, 1-2, Rayo 1, Atlètic de Madrid 2. Per tant, els matalassers se situen a només 2 punts del segon, que és el Madrid.
I com tenim el Màsters d'Augusta, Molló?
Igual, el forat de 9, Ram menys 11, Kepka menys 9, està jugant molt bé el bas, la veritat, de moment, sense fissures en aquest últim recorregut.
Ens escolta el capità del Freikin Granollers, l'Antonio García. Hola, Antonio, bona nit.
Hola, bona nit.
Això del golf ho toques o no, tu, Antonio?
Bueno, ho vaig seguir una miqueta per sobre, però no ho segueixo gaire. Ho segueixo des de la distància, però no miro res de golf, la veritat.
Ni jugar-hi tampoc, eh? No és el...
No.
Ja en tens prou amb l'handbol, que ho fas de manera magnífica, per tant no canviarem ara d'esport aquestes alçades de la carrera. Què prefereixes, parlar del que ha passat el cap de setmana o mirem millor cap a dimarts, cap a aquest partidàs contra el Flensburg a Granollers, Antonio?
Jo crec que millor mirar endavant, no?
Sempre.
Sempre s'ha de mirar endavant, perquè és l'únic que podem canviar, no? El que passarà. El que ja ha passat, millor no tocar-ho.
Home, i a més, mirar endavant, et trobes aquest partidàs que per la plantilla, per la ciutat i per l'afició, és un senyor regal que us heu guanyat, evidentment, però un Granollers-Flensburg que a Granollers no passa cada dia.
Sí, és un caramel. És un caramel per nosaltres, pels jugadors i pel cos tècnic del club. També, bueno, per tot el club en si i sobretot pels seguidors de Granollers i fins i tot et diria d'aquí del Vallès Oriental, no? Que pues, tenim l'oportunitat de portar al Palau d'Esports un gran equip d'Europa com és el Flensburg i, bueno, això no passa cada dia, no? Mira, aquí tenim la sort que hi ha el Barça, que cada any pues, ens enfrontem amb més un paio tres de cops, però el fet de portar un dels grans equips de la Lliga Alemanya, d'un clàssic també de la Champions League, que aquest any ha jugat la EHF, pues el fet de poder jugar contra ells és molt bonic per tots nosaltres, no?
És un quarts de final anada d'aquesta Lliga Europea, deies, és un caramel que us podeu cruspir o no veus moltes opcions, Antonio?
Allà, hem de ser realistes, no? Ja només poder guanyar a casa seria un hit per nosaltres, no? Al final, si mires les plantilles dels dos equips, et poses a mirar noms i no hi ha punt de comparació. Òbviament, nosaltres som un equip molt jove, amb jugadors amb moltíssima projecció, que potser d'aquí uns anys sí que pues, podrien estar a l'alçada del que són ara els jugadors del Flensburg, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes, òbviament sobretot a casa la jugarem de la nostra millor manera i aviam si tenim opcions, no? La nostra intenció és això, ser competitius, intentar que la gent s'engresqui amb nosaltres durant els 60 minuts i aviam si podem oferir un bon espectacle i si poguéssim guanyar el partit pues seria molt bo. Després, òbviament, guanyar l'eliminatòria jo crec que ja se'ns haurien de donar el trofeig si guanyéssim aquesta eliminatòria.
Directament, no cal anar a la Final Four, precisament a Flensburg, no? La Final Four no cal anar, ja que us el donguin i ja està, no? Cancelem la final a 4. Cancelem la final a 4 directament. El partit és dimarts a 3:45, un horari així una mica estrany. S'ha de fer una crida a l'afició, o creus que l'afició ja està prou encigalada per venir al Palau d'Esports dimarts?
Jo crec que s'ha fet un bon treball des del club, no? I que la gent que està posant l'embol ja sap i ja hauria de saber, no? El fet de que ve el Flensburg, que és un partit dels grans, del que fa molts anys que no tenim a Granollers. Però, bueno, de tota manera s'ha de fer una crida, que tots els que hi cabem pues, seran benvinguts. El Palau d'Esports és molt gran, són 6.500 persones. I estic segur que aquest dimarts hi haurà una bona entrada. És un horari una mica estrany, però jo crec que per ser dimarts, i sobretot perquè hi hagi nens que aquí a Granollers n'hi ha molts que juguen a handball, nens i nenes, és un bon horari. Llavors, bueno, esperem que això sigui una festa de handball.
Et sentia, i amb tota la raó a la Copa Sobal, queixant de com estava el calendari de carregat, de com havien posat aquella competició amb la lesió greu a més que vau tenir de l'Adrià Martínez. Ara, però, home, dos partits més d'una Final Four sí que els afegiríem, no? El calendari, Antonio, no li direm que no, no?
No, i tant. I mira, al final hem de plorar, no?, per aquestes coses, perquè sí que és veritat que hi ha molts partits i que es podrien posar una miqueta millor al calendari, però també hem de mirar que per nosaltres un club com el nostre ha jugat tants partits és senyal de que estem en totes les competicions vius, no?, i que estem guanyant molts partits i això sempre és benvingut. O sigui que tot el que sigui jugar més significa que estem fent bé les coses i són, mira, partits del nivell que hem de gaudir i que tenim l'oportunitat de fer-ho aquí a sobre a Granollers.
El desgast no s'ha notat molt, que fa 15 dies que vas fotre 15 gols contra la de Mar. És el teu rècord, 15, o no, Antonio?
Sí, és el rècord. Mai havia fet 15 gols, ni quan era juvenil, imagina't.
Caram, i això què és? Com allò que diuen els del bàsquet, que sembla una piscina a la cistella, o què?
La porteria es va fent gran, i va tirant, això entra, no? I bueno, no, suposo que bueno, tens confiança, quan comences bé, pues, és això. Tot ajuda, no? I l'altre dia contra la Demar pues, va passar això, vaig començar bé, em veia amb confiança, quan tenia dubtes i tirava cap endavant pues, anava bé i si va bé la cosa, doncs has de continuar tirant cap endavant, no? Després ja hi ha altres dies en què la cosa no va tan bé i bueno, això és l'esport, no?
L'última, Antonio, tu que has guanyat molt en el món de l'handbol, dilluns creus que dormiràs així una mica no tan bé com altres dies o ja no passa això?
Bueno, no dormir, però sí que és veritat que el dimarts potser sí que estaré una mica més meritós, pues, pel fet d'això, que és un partit gran, de que al final per nosaltres també és una victòria el fet de portar molta gent al Palau, que tenim molt de seguiment, i quan hi ha partits així importants jo encara em continuo posant una miqueta nerviós, no? Durant, sobretot el dia de partit. La nit abans no, però el dia de partit sí que estic amb moltes ganes que arribi el moment d'estar a la pista i compartint amb tota la lluita sobre presentar-nos als millors jugadors del món.
Doncs ho viurem a partir de 6:45 dimarts al Palau d'Esports de Granollers, aquest Granollers-Flensburg, anada dels quarts de final de la Lliga Europea, de la segona màxima competició europea del món de l'handbol. Hem parlat amb l'Antonio García, el capità del Balonmano Granollers. Antonio, un ple, moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies, una abraçada.
Amb l'Antonio García arribarem al final del Superesports i això no para, eh? Ara tu diràs fins a la una de la matinada o fins que s'acabi el màsters d'Augusta de Golf. I tornem la setmana que ve, dissabte, com cada cap de setmana. Que vagi